La Caravana, un programa sobre rodes.
Molt bona tarda, és dimecres 1 de març, dia entre setmanes són les 3 i arranca un programa de la ràdio en català. Contents d'encetar un nou mes, La Caravana. Encetem programa i ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sosdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Amor, José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la Caravé?
Doncs avui els patinets elèctrics agafen tot el protagonisme de la secció. Com us quedeu si us dic que existeix un patinet elèctric amb GPS, pantalles de fins a 4 polzades i una capacitat de fins a 130 quilos de pes? Aneu-hi pensant, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la Caravé de la Caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui parlarem de l'èxode rural i de l'èxode urbà. Sabem què és i el que més agrada a la gent del carrer de viure en la seva població i si creuen que marxaran mai d'on viuen. Parlarem de tots aquests aspectes i també dels moviments de les persones amb el nostre expert del dia, Jordi Busquet, que és doctor en Sociologia i llicenciat en Ciències Econòmiques, professor de la Universitat també de la Ramon Llull.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
És dimecres i, per tant, toca obrir el capó de la caravana i parlar sobre ciència.
Ja fa uns anys que moltes dones opten per un part natural, és a dir, sense intervencionisme mèdic. Però quines condicions s'han de donar? Què passa si es complica el part? Quins són els riscos i els beneficis? Doncs en parlarem de tot plegat amb Cristina Gil, que ella és llevadora del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital del Mar.
Hora també de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
La cantant i compositora Margrit Grimalt. Després de guanyar la 14a edició del concurs Sons de la Mediterrània, la mallorquina s'endinsa les seves pròpies arrels per confeccionar l'espai sonor del seu àlbum debut Espurnes i Coralls. Amb ella parlarem del seu disc, del món de la música i també de Mallorca.
I a partir de 4:15, Nina?
Un dimecres més parlarem amb David Balaguer sobre qüestions quotidianes i tot just ara que ha començat una nova edició del Mobile World Congress, en Balaguer ens parlarà precisament d'això, dels mòbils. També descobrirem quin és l'encàrrec que li ha fet a Olma Giró.
I per acabar el programa, cada dimecres a la caravana parem motors per parlar de futbol amb els tribuneros, avui presentat tot plegat per Núria Ros.
Efectivament, Quico Parcerisas, exfutbolista i entrenador del Badalona Divisió d'Honor, la periodista esportiva Gemma Mallorca, a la visió alternativa del futbol Rafa Sanahuja i també avui substitut de David Balaguer, Jordi Comelles, que és entrenador de porters, ens comentaran l'actualitat esportiva de la setmana que passa pels premis de Best, la figura de Lewandowski al Barça o la possible retirada de Lewis Hamilton.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Va, 5 minuts que passen de les 3 de la tarda. A qui has estalquejat avui, Andreu?
Doncs avui he estalquejat a Marc Grimalt. I avui perdoneu-me que us digui, però em fa especial il·lusió estalquejar a una falanitxera com ella. Ho dic perquè tinc especial amor a aquest poblet mallorquí.
A Falanitx?
Sí, efectivament, i sobretot al port de Falanitx, que és més conegut pels catalans i pels turistes com Porto Colom. I perquè tinc especial també debilitat per l'accent salat de les Illes Balears.
Ara, que no és només pel mar, eh?
Exactament. En fi, dit això, anem al gra. Si alguna vegada l'heu escoltat, sabreu que la seva música no és comercial. I, de fet, el seu Instagram tampoc ho és. I ara entendreu el perquè de tot això. Primer de tot, perquè té una mania una mica estranya en aparèixer a les fotografies amb els ulls tancats i mirant cap amunt. Com quan parem el sol, quan hi mirem i tanquem els ulls, sabeu?
Sí, sí. Sí.
Tot i això, té un punt positiu, que és el tema de les fotografies en parets blanques, però també a la fàbrica dels seus pares. I dic que és punt positiu perquè sap d'on ve i no deixa de banda les seves arrels falanitxeres. Per altra banda, el seu Instagram és bastant estiuenc, fa servir colors càlids sempre i roba que va acord amb el moment, i també he de dir que sempre hi ha un trosset de mar en el seu Instagram. I una altra cosa que m'agrada molt és que és del meu club de les fotografies analògiques,
ara.
Fa servir filtres i efectes per semblar-ho. Així que, sense més dilacions, està més que aprovada.
Explica'ns també el teu toc, Andreu.
Doncs de la mà del que deia de mossegar-me les ungles,
home,
doncs avui us vinc a parlar dels repels. Sabeu aquests filets de pell, sí, de la capa superficial de la pell, eh?
Sí, sí,
aquests
sí,
sobresurten quan ets una persona com jo, que es mossegui les ungles.
Sí, allò, doncs, al costadet de l'ungle.
Efectivament. Doncs perdoneu que us ho digui, però m'encanta, tot i que després, per conseqüència, hi ha un bany de sang.
Sí, sí, fa mal després, eh? Pica allò, eh?
Sí, i de fet té un nom, perquè conec més d'una persona que no es mossegui les ungles, però sí la pell, ai, i es diu dermatofàgia.
Toma ja. Uf.
Sí, sí, que també inclou, doncs, el gust o la necessitat que tens de mossegar-te el llavi. Uh-huh. Us he de dir, però, que més que mossegar-me aquests trossets de la pell, a mi el que m'agrada més és notar-los.
Notar-los.
Sí, tocar-los.
La textura,
ah,
eh?
Sí, la textureta.
Ai. Et puc tallar un moment? Saps com li diem a Banyoles?
A veure.
Tenir un rebaixí.
Un rebaixí?
Ah, mira-la. Ho havíeu escoltat mai o no?
No, no, no.
Un rebaixí,
no.
Mi també estic d'acord, eh? M'agrada molt.
Allò que en castellà tocar-ho. Se'n diu un padrastro, també.
Ah, sí.
Sí,
sí, sí. Sí,
sí, sí.
Ho diu la gent que...
Doncs mireu, avui no ho diu la gent, sinó que ho diu els camionets aquests de la neteja dels carrers,
ai,
perquè sí que fan una feinada per mantenir els carrers de Barcelona nets, no dic el contrari. El que em queixo és de tota la polseguera, i qui diu polseguera diu la brutícia del carrer, que aixequen aquestes escombres que van rodant sense parar.
Avui has notat en primera persona, això.
Efectivament, eh? I, no parlem del soroll que fan, clar, perquè tela el que has de cridar per entendre't amb una altra persona quan una d'aquestes màquines et passa pel costat.
Podries definir la seqüència d'aquest matí, sisplau, Andreu, o no?
Doncs, bàsicament, estàvem fent el cafè i ha començat a aixecar allò, una polseguera, que de cop m'he trobat una ploma d'un colom, que no hi ha cosa que més fàstic em faci a la vida.
Està tot indignat.
No,
aquest matí s'ha indignat moltíssim.
No, m'he indignat moltíssim perquè he hagut de tapar el cafè amb la mà i després què ha passat? Que l'Andreu tenia la mà plena de cafè.
Veus? Què et fa feliç, Andreu?
Doncs mireu, veure cada matí la dona gran del pis de davant regar les plantes de la seva terrassa.
Oh,
sí, això sí.
Imatge bucòlica.
Sí, t'he de dir, però, que els dies que fa mal temps no la veig tant.
Home, si fa mal temps plou, si plou, les plantes arriben soles.
No, però no és que...
No?
O sigui, vist així, sí, no?
Ah.
Però em refereixo a quan no hi toqui el sol a la seva terrassa.
Ah, val.
Perquè justament
val.
Al matí a la seva terrassa hi toqui de ple el sol. Jo crec que si fos ella també ho faria, sortiria a la terrassa i regaria les plantes. Però quan fa mal temps, no plou encara, no surt, no la veig sortir.
Val.
Sí, sí.
Propòsit, va, què? L'hem fet o no?
A veure, un moment, sisplau.
Ja
ahir n'havia de fer dos,
sí,
però és que no vaig pensar... I això ho hauria de començar a fer-m'ho mirar, no? Perquè no vaig pensar que anava a sopar a casa la meva tieta. Aleshores, així només vaig poder-ne fer un, que és el de les fotografies, no? Així que el meu propòsit per avui
encara
és bàsicament no proposar-me res per posar-me al dia amb els propòsits que encara he de fer.
T'ho compro.
Sí?
Compro. Sí, 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 sí.
Perfecte.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B de l'actualitat a la caravana.
Deu minuts que passen de les 3 de la tarda. Ja ho sabeu que totes aquestes informacions que no hi caben en un informatiu normal ens les explica Núria Ros a la cara B. Què ens portes avui, Núria?
Doncs avui, per començar, vull que parlem de patinets.
Oh, que bé. Ara per ir al treball, tu anem patinete
y lo cogen para todo. Us sona aquesta cançó? És una versió de Malamente, de la Rosalía.
Sí,
no puc creure
sí.
El que han fet amb ella. Seguim buscant cançons originals per aquesta secció.
Sí, sí, sí.
Em porta més temps buscar la cançó que redactar la notícia.
Molta gent, que aquí la feina ben patinet.
Sí, 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 per això. I, de fet, concretament vull parlar de patinets elèctrics.
Sí.
Abans de res, us agraden? Us en compraria un? Sí, no?
Jo crec que no.
Jo he vist que entre el sí i el no ho sé.
Jo també, o sigui, ara mateix...
Em molesten una mica per
sí.
Barcelona.
Però anirien bé, no?
Però la mobilitat sí? aniria
sí.
bé, sí.
Clar, o sigui, jo també estic entre una mica l'espasa i la paret, no? Perquè he d'agafar el transport públic, no puc venir fins a la feina amb el patinet elèctric. I ara que els han prohibit dels transports públics, és a dir, del metro, tinc una mica, no sé, sentiments trobats.
Bé, doncs dit això, com sempre, per escalfar motors, no?, per integrar-vos a la conversació,
ens agrada.
Avui us vull parlar del patinet elèctric de l'empresa espanyola Lampsi, segurament no n'heu sentit a parlar, és normal, però és un patinet de tallet important caríssim i molt luxós.
Ai, Déu meu.
Que aquests dies s'està presentant al Mobile World Congress i està al centre de totes les mirades. Per què us dic caríssim? A veure, potser esteu forrats i per vosaltres és barat, eh?
Ai.
Costa ni més ni menys que 13.800 euros.
Home,
ai, no. Val? Sense comptar, cotxe, segona mà.
Evidentment...
Va, sí, va del que un cotxe, no, de primera, de primera.
Clar, clar, clar. Sense comptar, és evident, els impostos, no? I clar, us preguntareu, què té aquest patinet elèctric?
Què té aquest patinet
perquè
elèctric?
Perquè costi tant. Doncs, segons l'empresa fabricant, aquest és un vehicle net, sostenible, exclusiu, diferent i el més important, amb una elevada dosi de tecnologia. Per això està el mobile, no? A més, s'equipa d'un sofisticat sistema d'ajudes per la conducció que, molta atenció, perquè ajudaria a prevenir accidents. Això ens agrada molt.
Sí, també, sí.
Perquè últimament hi ha molts accidents on estan involucrats patinets elèctrics.
Compte aquí.
Per tant, si ens costa tant, almenys que ens mantingui vius, no?
Va bé.
A més, perquè sí, hi ha moltes coses més, doncs també disposa de tres pantalles, una de central de 4,3 polzades i les altres dues de 2,5 polzades, que el que fan és la funció de retrovisors digitals.
Ah.
Ho té tot.
Sí,
té
sí,
més
sí,
coses
sí,
que la meva moto.
Ara
meva.
Clar, clar. Sí? Home, per 13.000 euros ja pot
tenir-ne. Home, sí, ja pot tenir cosetes. Ara, ara. I, a més, el patinet també disposa de càmeres integrades que formen part del sistema d'intel·ligència artificial que permet alertar l'usuari de possibles situacions de perill, no? La línia que us deia d'evitar accidents. Per si no n'hi hagués prou, la dotació tecnològica d'aquest patinet es completa amb llums, LED davanteres, altaveus...
Altaveus?
GPS.
Uau.
I un sistema basat en una clau encriptada o el desbloqueig biomètric com el rostre o l'empremta de dit, com els telèfons mòbils, no?
Mare.
Perquè en aquest cas identifiqui que ets tu una vegada l'agafes. Perdona,
Déu-n'hi-do.
No. Això són paraules majors. Té moltes més coses que la meva moto.
Sí, i que el meu cotxe, et diria.
Sí. Es pot provar, això, no? Perquè si es pot provar, escolta'm...
Ostres, això ho desconec. Si vas al mobile, potser te'l deixen provar, però vigila, te'l carreguis, perquè per pagar-lo...
Un ronyó.
I, a més, hi ha més coses, perquè a nivell mecànic el LAMSI està propulsat per un motor de 1.500 watts, per tant, paraules majors. Està alimentat per l'energia elèctrica que s'emmagatzema en una bateria que es recarrega completament en només 7 hores, per tant, perfecte, mentre dormiu, doncs el carregueu, i una autonomia de 100 quilòmetres i aguanta fins a 130 quilos de pes. Per tant, també està bé, i pot aconseguir posar-se als 45 quilòmetres de velocitat, i aquí sí que paro, perquè en aquest cas sí que és veritat, agafa més velocitat que la meva moto, és 49. Clar, llavors, podria seguir tota la tarda explicant-vos cosetes d'aquest patinet, així que si teniu la sort d'anar al mobile, provar-lo o, si més no, veure'l, doncs envieu alguna foto.
Sí, sí.
La tecnologia ens atrapa,
I tant. Sí, sí.
Ens atrapi molt.
Més cosetes, va.
Ai, perdona, que m'he deixat. Que està confeccionat de fusta, és molt bonic.
De fusta?
Ui, la part on tu poses els peus, doncs és de fusta. Suposo que tu pots personalitzar una miqueta amb aquest preu.
Val.
Però el disseny és molt bonic. És a dir, té un completo...
Ja ho deien ja, que és únic i exclusiu.
Sí, sí. No m'estranya, per 13.000 euros.
Veus.
Únic ha de ser. Vale, sí, més cosetes, En un dia com el d'avui també vull que parlem dels i les ex. Sé que en vam parlar un dia, però avui ho farem d'una manera diferent.
Donen de sí els ex.
Perquè sí, senyores i senyors, malauradament tothom, o gairebé tothom, en té un.
Sí.
Yo no quiero volver a ver. La que yo tengo ahora me es fiel.
Comencem forts, Yo no quiero...
Sabeu quina cançó és?
Sí, m'encanta.
Sí, diu La nueva i la ex. En aquest cas ens quedem amb el trosset de la ex.
Sí.
És complicat trobar cançons que vagin bé. A veure, jo penso que els teus ex guardin un bonic record de tu sempre és una bona senyal perquè indica que les coses s'han fet bé.
Clar.
Sempre hi ha excepcions. Però clar, quan l'opinió generalitzada és dolenta, és a dir, posem en el cas que tens 10 ex i l'opinió generalitzada és dolenta, doncs potser... És important fer una introspecció personal i descobrir quins són els teus punts dèbils com a parella i què pots fer per millorar. Hi esteu d'acord?
Sí, tant. Sí.
Sí? Val. Crec que m'ho vau explicar un dia, i si no m'ho voleu explicar, llibertat. Com us porteu amb els vostres ex? Si ho voleu dir, si no, cap mena de problema. Si no, ja ho dic jo.
Només m'hi parlo amunt. Amunt.
I quants n'has tingut?
D'ex seriosos, és que ara ens posarem aquí a comptar. No. Tres seriosos?
Val, bueno, escolta.
I un d'ells, sí, que hi parlo.
Sortim del jardí? Del jardí, val? Us he dit tot això perquè una usuària de TikTok, la Leti, hem de saber el nom...
La Leti?
La Leti, es fa dir així.
No, aviam una cosa.
Quina
fins aquí.
Cosa?
No, ja està.
Jo no l'he entès, tu, Nina.
No, jo tampoc.
La Leti.
La Borbón.
Ah! Doncs no, és una altra.
Val.
En aquest cas, l'usuària de TikTok, Leti, ha tirat endavant un, podríem dir, experiment social amb els seus ex. I aquí ens aturem, Estem parlant de coses fortes.
Que bona pinta.
I què ha fet? Doncs crear un grup de WhatsApp amb totes les seves exparelles per preguntar com va ser ella com a nòvia per així poder autoavaluar-se.
Compte.
Val?
Que ara quedaran tots els ex, veuràs.
Sí. Atenció al missatge inicial que els hi va enviar, i llegeixo literalment. El grup es titula Los Ex. Bé, original, eh?
Sí.
Diu, hola, nois, he creat aquest grup per saber com va ser la vostra experiència amb mi, tant les coses bones com les dolentes.
Sembla una Smartbox en comptes d'una...
Sí, correcte. Tot afegint, sé que amb alguns de vosaltres tenim mala relació, però necessito saber la vostra opinió per fer una avaluació personal i saber què és el que més us ha agradat de mi i també el que menys, i també el per què, és a dir, a sobre es vol l'argument de la resposta, no? Sí. Moltes gràcies. Què us sembla? Vosaltres us atreviríeu a fer una cosa així? Jo no.
No,
jo
no.
Potser que no cal. No, no. Val, voleu saber, no, la resposta? Home, és que gràcia de la notícia, bàsicament. Doncs, en primer lloc, el primer que respon és un tal Pablo, que vindria a ser el primer ex de la Leti.
Val.
Val, que respon, clar, directe i ras. Diu, Leti, porfa, no me pip.
Val.
Val?
Sí, s'entès.
Me voy de este grupo de locos. Per tant, l'avaluació d'aquesta noia comença malament, perquè
sí,
amb un Leti porfa no me pip, gaire introspecció personal,
clar,
no pots fer. Val? Entenem que la relació no,
no
és acabar, gaire bona.
No,
no és gaire bona.
La ideal, exacte.
Però en tenim més. En segon lloc tenim un tal Leo,
sí,
que el primer que envia, és a dir, envia dos missatges, i el primer d'ells l'elimina. Per tant, desconeixem el contingut d'aquest missatge,
ai,
ens podem imaginar que no és gaire agradable. I en el segon missatge hi diu literalment, no me compares con los dos otros tontos de tus ex.
Oi!
Escolta'm una coseta,
compte aquí,
hi ha una mica de rabieta interna.
Jo que deia, si quedarien, si el grup serviria per quedar, no, no acabaria així.
No, no, no. Per tant, aquí tenim un segon ex, el Leo, que tampoc ajuda massa la Leti en el seu experiment.
Clar.
Escolta'm, pobreta.
Li està sortint
pobreta.
Malament tot.
Però seguim, perquè en tercer lloc tenim aquesta noia, déu-n'hi-do, té tres ex, eh? I és joveneta. Tenim en Juan. Joan.
Val.
En Juan, el tercer ex, que comença la seva intervenció en el grup de WhatsApp,
sí,
i ho fa així.
Pero me hace falta para mi evolución personal.
No era precisament aquest el tall.
Joan,
bé,
no era.
Us el descric, val? És un tall que no s'entén absolutament res.
Val.
Fa com... I ja està, és l'únic que envia. Llavors,
superdescriptiu.
Pobreta, gaire introspecció personal no pot fer. Però en Juan recapacita i envia un segon missatge, aquesta vegada escrit,
sí,
que diu... Como soy el único tío gracioso del grupo, te voy a contestar. Estar con Leti es una experiencia rara, porque a esta chica le gusta más los Disney que su novio. Pero lo bueno es que nunca te va a poner los cuernos y si lo hace, será con Mickey Mouse. ¡Bravo!
Mira, veus...
Escolta'm,
ja
original la resposta.
Sí, sí.
Per tant, brillant, en,
sí,
Joan,
sí, sí,
Juan,
sí,
i almenys la pobra Leti doncs, pot fer una mica
introspecció.
Introspecció, a veure si la següent relació li surt millor.
Pobra Leti.
Pobra Leti, pobra Leti. I clar, per acabar, com és d'imaginar, aquesta iniciativa surrealista no ha tardat a cridar l'atenció a les xarxes socials, on ens hi trobem comentaris com ara «Ni Shakira se atrevió con tanto». Sublim, aquest comentari m'ha encantat. O un altre que diu, yo también lo haría, pero si se comienzan a preguntar en qué fechas estuvieron conmigo, me van a matar. És a dir, diu amb altres paraules que va tenir més d'una relació alhora.
Sí.
Molt malament.
Lleig.
Això no ens agrada.
Lleig.
A no ser que sigui una relació poliamorosa declarada.
Clar,
exacte.
Ja està, aquesta és la notícia.
Que anem jo... a la musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta The Weeknd. When I és que l'artista canadenc s'ha convertit en el primer artista en aconseguir els 100 milions d'oients mensuals a la plataforma Spotify, un rècord històric que s'ha produït tot just uns dies després de la publicació del remix de la cançó Die For You, juntament amb la gran Ariana Grande.
Mm-hmm.
En aquest cas, el canadenc The Weeknd, fins a dia d'avui, doncs, els ocupa la primera posició i el segueix, com no podia ser d'una altra manera, Miley Cyrus, que ocupa aquesta segona posició amb més de 82 milions d'oients mensuals, tot seguit de Taylor Swift, amb 80 milions, i finalment a la posició número 4, Rihanna, amb un total de 79 milions d'oients cada mes. Un rànquing que m'agrada molt perquè confirma una clara majoria de dones en aquest top 4, a les posicions, en aquest cas, 2, 3 i 4, i que, com us deia, lidera indiscutiblement el canadenc The Weeknd, així que avui us deixo amb ell i amb aquest Blinding Lights.
Doncs l'escoltem. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs abans de saber la pregunta del dia, deixeu-me que us posi en antecedents, no?, una miqueta el context de tot plegat.
Ara.
Avui la pregunta del dia abordarem un tema molt important, i és que fa uns dies es publicava la notícia al Tot Barcelona, doncs podíem llegir aquest titular, diu: crida de dos amics per trobar un pis de lloguer a Sants. És una jungla.
Sí, senyor. Cada dia costa més, eh?
Es veu que aquests dos nois els apugen al lloguer fins a 250 euros. Ells ja estaven pagant uns 1.050 euros, és a dir, més de 1.000 euros. I a l'abril han de deixar el pis. Tenen un pressupost de 900 euros i les immobiliàries doncs no donen suficient oferta o no tenen la capacitat de respondre a tanta gent. No?
Pobres immobiliàries.
Ha... Ai, pobrets meus. Doncs mira, la Marina i el seu amic, que són aquests dos nois que t'estava comentant, busquen pis a Sants i es veu que ho descriuen doncs exactament així, com una jungla. Ella és d'Eivissa i va venir a estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha passat per 5 habitacions diferents de compartir pis, no? Uh-huh. I ara doncs ja deia que era hora d'establir-se. I va triar un amic, perquè òbviament, doncs sola, doncs no podrà, perquè...
encara és més car.
Pica molt a la butxaca.
Clar.
Ells comentaven, així ràpid, t'explico. Un anunci es publicava el diumenge passat. Diumenge passat és aquest diumenge passat, eh?
Sí.
A la tarda. El dilluns a les 9 del matí, després de moltíssimes trucades, aconsegueixen entrar els últims a la llista de visites. Tot això en només unes hores, Joan. Per altra banda, els darrers anys hem anat escoltant i llegint notícies sobre l'anomenat èxode urbà, és a dir, que ja no hi ha tant una marxa del poble, sinó de les ciutats.
Clar.
Creant noves maneres de viure o fins i tot recuperant antics oficis, que també això està tornant, no? L'artesania una miqueta també s'està posant una mica de moda. Per tant, avui, a la pregunta del dia, hem preguntat a la gent del carrer: on vius? En primer lloc, aquesta és essencial, per saber si vius en una ciutat o un poble. Has canviat mai de població? I per quin motiu ho has fet, si és que ho has fet?
Està molt bé. Avui, una vegada més, informació a servei, a la pregunta del dia.
Sempre al servei de la gent, a peu del carrer, no? Doncs sempre estarem disposats i disposades a ajudar la gent. Escoltem, doncs, d'on són els nostres participants d'avui.
¿Dónde vivís de Argentina?
Rosario, Santa Fe.
Jo, Córdoba, capital.
Vale. Estic a Arenys de Mar.
D'Arenys de Mar, de tota la vida?
No, de fa mig any.
I això com és?
Però abans estava estudiant en un pis amb uns amics i de fet vaig començar a treballar i dic, bueno, pues ja m'independitzo i mai viure sol.
De Castellbisbal.
I vius a Castellbisbal?
Sí. A una urbanització de Castellbisbal, no és el poble, poble.
De Cornellà.
Canviat de ciutat?
Sí.
Per què?
Per treball. També m'he independitzat, llavors. Per feina i per independitzar-me, bàsicament. Podria canviar de ciutat, sí, però no sé si seria capaç de viure fora d'una ciutat.
D'on ets?
A Ripoll.
I per què vas marxar a Ripoll?
Perquè era a casa dels meus pares, després vaig començar a la universitat, aquí a Barcelona, després vaig continuar amb pisos d'estudiants, però ja treballant, i després vaig anar a Entamar.
Doncs mira, hi ha molta varietat, Joan, però el que queda clar és que els que han marxat de casa seva és per tres motius, val? Tres motius en aquest cas, Vull dir, el primer d'ells, estudis. Universitats, etcètera, i la feina, és el segon motiu. El tercer, independitzar-se, cosa que em fa plantejar si és per motius econòmics o per si és per gust, Això de tenir els pares lluny, algú li agrada. Ara m'agradaria saber el millor i el pitjor del lloc on viuen. Primer escoltarem la noia que viu a Castellbisbal i després els altres que ens comentaran el pitjor i el millor de la seva ciutat, incloent Ripoll, en últim lloc, escoltarem. I comparant-la doncs, amb altres ciutats més grans, com per exemple seria Barcelona. Escoltem-ho.
El millor és que és molt tranquil, o sigui, zero soroll i per dormir i tal, bé, tot bé. I el pitjor, la comunicació amb Barcelona, tenir que treballar bàsicament en Barcelona i dependre de Renfe, sobretot.
Para mí lo peor es el tiempo que te lleva a hacer todo y que para todo tenés que salir antes y todo eso, y lo mejor la disponibilidad en cuanto a trabajos, no sé, salidas, restaurantes, todo eso.
No sé, crec que hi ha com moltes coses a fer i això sempre és com divertit. Hi ha com molta, comparant amb pobles, per exemple, crec que hi ha com diferents activitats a fer, no sé, és com molta gent que coneix, és com més gran tot, no? L'aspecte negatiu. Suposo que a les ciutats hi ha més contaminació, més gent, implica més soroll, més possibles problemes, més estrès, sí.
Lo mejor es todo lo que hay. Lo peor, la inseguridad. En Argentina es muy
insegura. Ah,
insegura,
sí.
A mi m'estressava molt l'ambient de ciutat. Era molt dinàmic i, no sé, era molt, molt estressant. Lo millor que tots els meus amics estaven per aquí. La festa, també, una mica, suposo, quan ets jove. Sí, Ripoll, és un altre... És que ja no són els dos extrems. No, és més tranquil, però també falta una mica d'això, de serveis, una mica de festa. No hi ha discoteques, per exemple, hospital, tampoc n'hi ha així gran, que estigui bé.
Festiero, aquesta...
Festivalero.
Ai, sí, gràcies, Nina.
Li agrada la festa, sí. Per altra banda, doncs, hem vist que el soroll, el perill i la gran oferta d'activitats, no, sí, estan versus, podríem dir, la possible falta de serveis en altres ciutats més petites o la comoditat de viure amb un ritme molt més tranquil en un poble. El que està clar és que els humans estem en constant moviment i la vida ens porta per camins molt diversos. I ara és hora d'agafar un camí que ens agrada molt aquí, aquesta secció. Escoltem.
El bonus track.
Esa será mi casa cuando me vaya yo.
Gran Nino Bravo.
El bonus track d'avui, Joan, és l'última pregunta que els hi feia als participants, que és la clau de tot plegat.
Sí.
Què els espera en un futur? Marxaran del lloc on viuen o aniran... Què prefereixen, bàsicament? Clar. Un poble per viure-hi o una ciutat? Mm. Vols escoltar?
Sisplau.
Vinga, doncs.
Ara m'estic... Precisament m'estic plantejant anar a Galícia una altra vegada, una bona temporada. Sí, perquè m'agrada molt, perquè fa temps que no hi soc, tinc arrels també gallegues, i clar, pues això també tira.
En principi, de moment, no, perquè de la perifèria estic prop. Em queda temps per marxar d'allà. Com a molt, si se me'n va molt, al Japó, però al Japó. Però així de canviar de poble a un altre poble per seguir continuant treballant aquí, no.
Jo prefereixo poble. Però, per exemple, un poble que estigui prop de ciutat, més o menys, relativament.
Acabaràs vivint a Arenys, creus?
No, sé que és temporal.
Por lo que estudio, me gustaría vivir en ciudad. Allá está el trabajo de mis sueños, digamos.
Yo quiero irme. Irme del país directamente.
No, ciudad.
Estados Unidos o...
España.
Sí.
Barcelona te va a gustar.
Ja veremos.
Doncs ja ho heu vist, el resultat sembla ser que les ciutats criden més l'atenció per les oportunitats laborals i, sobretot, per les oportunitats laborals. I altres persones prefereixen seguir, doncs, en la tranquil·litat de la seva població.
Tu, Nina, ets més de muntanya o de muntanya o de mar, anava a dir? De poble o de ciutat?
De poble o de ciutat? Jo sóc de ciutat.
De ciutat,
He de dir, però el poble, doncs, el necessito per la seva tranquil·litat, més de cap de setmana, saps? Val. Per desconnectar.
Val,
però m'agrada la ciutat, i tu?
Jo sóc més de ciutat.
Sí?
Sí.
Ciutat, Barcelona.
Barcelona.
Una graciant, aquí. Sí. Ara sí, escolta la veu del poble i la nostra. Cal donar pas al nostre expert del dia. Ell és Jordi Busquet, doctor en Sociologia, llicenciat en Ciències Econòmiques i professor de la Universitat de la Ramon Llull. Molt bona tarda, professor Busquet.
Bona tarda.
Sembla que els humans no parem quiets i que el moviment entre poblacions és constant. Els humans hem estat sempre una espècie de constant moviment?
Aviam, jo diria que al principi sí. Al principi sí que hi havia bastant moviment quan les poblacions eren nòmades i s'havien de desplaçar d'un lloc a l'altre i buscar recursos, i etc. Però en el moment en què va sorgir l'agricultura i es van crear assentaments humans, jo crec que ens vam tornar molt sedentaris. I, de fet, jo crec que la immensa majoria de la població és sedentària. No obstant, sí que és cert que, per exemple, els joves, quan han d'anar a treballar o buscar un... Aleshores sí que estan disposats a moure's i a buscar espais, però jo diria que, en general, els humans som sedentaris. Pensa que hi ha molta gent que no s'ha mogut mai de la seva casa, del seu carrer, del seu barri, i sempre ha viscut i ha treballat a la mateixa zona. Això de viatjar és un invent del progrés, però no tothom es pot permetre aquest luxe.
Professor Busquet, sempre hem sentit a parlar de l'èxode rural, no?, de com els pobles més petits pateixen per la seva població, però ara escoltem casos contraris, no?, aquest èxode urbà. Què és exactament?
Bé, jo crec que el teletreball, que es va activar sobretot arran de la pandèmia, permet que molta gent visqui en un poble i des d'allà pugui treballar a distància. Evidentment no tothom ho pot fer, tampoc, però això jo crec que sí, que normalment això sí que és cert, hi ha hagut un... els pobles s'han buidat, no?, en moltes zones ja s'han deshabitat, i ara hi ha un moviment en sentit contrari.
Sí.
Jo crec que això ho permet, sobretot el teletreball, que en alguns sectors d'activitat això ho fa possible. Vius en un lloc i treballes en un altre.
La pandèmia ha fomentat, no?, aquest moviment, podríem dir?
Sí, efectivament. Jo crec que la pandèmia va posar de manifest que moltes feines es podien fer des de casa. I algunes empreses o alguns sectors d'activitat han pres nota, han pres la lliçó i ho estan potenciant. Altres empreses no. Altres empreses, un cop acabat la pandèmia, han intentat tornar al punt anterior. Depèn del sector. Però jo crec que això és, efectivament, és el que permet que la gent se'n vagi a viure als pobles o a la seva segona residència o que, si més no, pugui passar unes certes temporades.
Professor Busquet, ara que parlem de marxar, moltes vegades marxem perquè volem o ens sentim més aviat expulsats de la nostra ciutat per problemes com aquests que comentàvem a l'inici, no?, d'aquests dos nois que busquen lloguer a Sants però que el preu de l'habitatge doncs, no els hi permet.
Clar, aquí s'han de tenir en compte molts factors. Justament, com que tothom vol viure a la ciutat i no hi ha habitatge social, o és molt escàs, això fa pujar els preus. I això fa que molta gent no es pugui permetre el luxe de llogar un pis o de comprar-se un pis a determinades zones. I això et força a sortir dels grans nuclis urbans, no? Aquest és un dels factors a tenir en compte. En aquest sentit, sí que la gran ciutat expulsa a una part de la seva població. Per exemple, molts joves no es poden quedar a viure en el seu barri de tota la vida, perquè els resulta massa car. Però això no vol dir que la gent no vulgui viure en ciutats. Vol dir que hi ha una especulació o hi ha un procés d'encariment de l'habitatge que fa impossible l'accés, sobretot a la gent jove.
Professor Jordi Busquet, doctor en Sociologia, llicenciat en Ciències Econòmiques i professor de la Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
4 minuts i mig que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida parlem amb una llevadora del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia, ja ho direm bé, de l'Hospital del Mar, Cristina Gil. Amb ella parlarem de què són els parts naturals i com funciona tot plegat. Això serà, com dèiem, després de publicitat. Fins ara.
Ràdio Estel.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic en Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música. Els bons sibarites tenen una cita cada dissabte a les 11 del matí a Trotamundos, amb Miquel Mercadal. El programa de la bona gastronomia, els bons vins, les millors denominacions d'origen i les destinacions més recomanables per convertir el teu temps lliure en un record inoblidable. Cada dissabte, d'11 a 1 del migdia, Trotamundos a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Els dimecres obrim el capó de la ciència a La Caravana.
Set minuts que passen de 3:45 de la tarda i a La Caravana cada setmana obrim el capó a la ciència i avui ho volem fer per descobrir una de les preocupacions més comuns durant l'etapa de l'embràs. Què és millor, un part natural
o la cesària, per exemple. Justament aquesta serà una de les preguntes a les que hi posarem resposta, però també descobrirem què és un pla de part i consentiment o com s'ha d'acompanyar una persona durant el part. Per fer-ho, hem convidat als nostres estudis a Cristina Gil. Ella és llevadora del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital del Mar. Cristina, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Van y vienen de ti, por dentro y por fuera, de repente los latidos se aceleran. Empiezo a sentir que es algo especial. La bolsa parece papel celofán.
Cristina, ser llevadora, suposo, segur, és un dels oficis més antics de la història de la humanitat i un dels més crucials. Per tots aquells que desconeguin la teva tasca, què significa ser llevadora?
Bueno, primero es un privilegio el poder hacer el acompañamiento a las mujeres en un momento tan especial de su vida. Y realmente nosotras damos ese soporte desde la niñez hasta incluso el último momento, ¿no?, en toda la etapa de la mujer. Reproductiva y no solo reproductiva, damos todo ese soporte que necesitan durante toda su vida.
Suposo, normalment, Cristina, jo això li pregunto a actors, a directors, etc, però clar, estem parlant que la teva feina és ajudar a donar vida, que és molt bèstia, això. Va ser, en el teu cas, una decisió vocacional? Ha de tenir alguna part de vocacional?
Bueno, yo creo que sí que es cierto que es una profesión que se hace, digamos, desde un lugar muy especial, ¿no? Y sí que en parte yo sí que sentí esa vocación desde pequeña, porque a mí lo que me gusta es dar ese acompañamiento. Y creo que el poder empatizar con las mujeres en una vivencia tan especial, pues lo hace único. Entonces, siempre he sentido esa inquietud de poder ayudar y desde un lugar muy amable a les mujeres.
Avui la Cristina no només ens parlarà de la seva feina, sinó que ens resoldrà molts dubtes, ho dèiem abans, respecte als parts. Deixa'm començar per al més bàsic. Quan parlem d'un part natural, de què estem parlant ben bé?
Bueno, primero, para empezar, la definición de parto natural es aquel proceso, vivencia, que vive una mujer de su parto sin medicalización, o sea, sin ningún tipo de fármaco. Esto es importante definirlo porque no es lo mismo un parto natural que un parto vaginal. Puedes tener un parto vaginal, pero que a lo mejor sí que ha sido bajo anestesia, como la epidural que muchos conocen. Un parto natural no se ha utilizado ningún tipo de analgesia.
Clar, ara em deies la epidural, per exemple, que ajuda moltes dones en el moment del part. Què fa decidir una dona que el seu part sigui natural?
Bueno, yo creo que es una decisión que toma con una serie de conocimientos e información. Son mujeres que están muy informadas y que optan por una vía de parto en el que se respete, pues, al máximo, digamos, la fisiología del parto. Y ellas quieren vivir el proceso, pues, sin ningún tipo de medida, digamos, de analgesia, ni ningún tipo de fármaco. Entonces, sigue una línea lo más fisiológica y natural posible.
Em feia molta gràcia perquè jo parlo del moment del part i tu em vas insistint tota l'estona en el procés del part. Per tant, quin procés ha de seguir el que serà un part natural?
Claro, es que realmente el momento del parto es un momento puntual, digamos, pero esto hay que contemplar todo lo que abarca, ¿no? Desde el momento en el que se inicia una maternidad, ese deseo, ya empieza un proceso de conciencia y de preparación, porque realmente esto requiere una formación, ¿no? El que uno se responsabilice de su cuidado y de su preparación y entonces tenga claro qué es lo que desea y tener claras cuáles son las preferencias, pero en base a una decisión que ha sido informada previamente. Eso es lo que te permite a ti tomar una decisión u otra.
Anem a resoldre més dubtes i més qüestions. Per exemple, quantes hores poden arribar a passar des del trencament d'aigües fins a tenir la criatura en braços? Perquè, clar...
Bueno, esto claro, aquí intervienen muchos factores y sobre todo es importante individualizar, ¿no? Cada mujer y cada caso, y según si es un primer bebé o si es un segundo bebé, aquí hay muchos factores y es difícil de decir. Tengo que decir que las películas hayan hecho mucho daño, en el que parece esa imagen tan rápida que hay que ir corriendo al hospital.
Llamo el mita,
y,
¿no?
Exacto, y yo muchas veces insisto a las mujeres que siempre que llegan al hospital hay que venir con toda la paciencia del mundo, que esto es un proceso que lleva tiempo, pero también hay que pensar que es un día o dos días de tu vida, entonces hay que delimitarlo en el tiempo también.
¿Ajuda a las donas abans del moment del part fer activitat física?
Sí, totalmente. Yo es algo que insisto mucho. De hecho, yo llevo a cargo pues las clases de yoga para embarazadas y es fundamental iniciarlo incluso previamente. Ya es una recomendación para cualquier persona. Pues en el momento del embarazo te ayuda a mejorar tu condición física, a tener mayor energía, sentirte mejor, sumar bienestar. Y es una preparación conjunto a otras muchas cosas que recomendamos, como una buena alimentación, el autocuidado, el acompañamiento con otras mujeres.
Abans ens parlaves que un part natural és sense medicalització, sense fàrmacs. El cos de les dones està preparat per suportar el dolor del part?
Sí, yo creo que a medida que en los últimos años estamos viendo quizás como que nos estamos desvinculando de nuestra propia capacidad de sentir que somos capaces de pasar ese proceso, algo que lleva ocurriendo durante muchísimos años, ¿no? Y muchas mujeres realmente a día de hoy en otros países que no tienen esa posibilidad de recurrir a un recurso como la epidural son capaces de hacerlo. Lo que pasa es que nos estamos desconectando de ese instinto de realmente sentirnos capaces. Es como que depositamos esa capacidad en los profesionales, cuando realmente es el poder de la mujer también de sentirse segura y de querer vivirlo también con toda su intensidad. Yo algo que suelo hablar con las mujeres, que no hablo de dolor, sino que hablo de intensidad. Es un proceso intenso.
Perquè de quines maneres es pot dur a terme aquest part natural del que estem parlant avui? És a dir, hi ha qui decideix tenir-lo dins d'una piscina, hi ha qui decideix tenir-lo a casa seva. És així o tot això és rumorologia? És a dir, això es pot fer?
El tenerlo en casa o en una piscina y todo. Sí, por supuesto. De hecho, Cataluña es una de las comunidades con las que cuenta con un soporte, con muchos equipos de matronas que trabajan en parto en casa y está muy avanzado aquí y se les ofrece esa oportunidad porque realmente es un espacio seguro. Siempre que cuentes con un equipo que esté bien formado y que te dé un buen soporte, tienes la posibilidad. De hecho, nosotros en nuestro hospital contamos con una bañera en el que te permite llevar todo el trabajo de parto, dar esa herramienta para, bueno, aliviar esa intensidad, que te dé ese confort y te ayude. Al final son herramientas que te pueden ayudar a vivir el proceso.
Ara em parlaves de l'equip, eh? Quin equip conforma o quin equip es conforma per fer un part natural?
Bueno, para un parto natural, primero se ha valorado que la mujer realmente no tiene factores de riesgo, es una gestación de bajo riesgo y el profesional que acompañamos el proceso es la matrona. Entonces nosotras somos las que le damos ese acompañamiento y ese soporte en el momento del parto. Entonces también contamos con el equipo con auxiliares que nos ayudan y nos dan también ese soporte a la hora de la atención. Y si en algún momento necesitamos de nuestro equipo y compañeros como los ginecólogos, perquè vemos que la situació lo requiere, pues también contamos con ello.
Després parlarem de si es complica el part ben bé, què és el que s'ha de fer, com ho treballeu des de l'Hospital del Mar, etcètera, etcètera. Abans, però parlàvem abans del pla de part i consentiment. De què estem parlant quan parlem d'això?
Sí, nosotros ofrecemos el poder cumplimentar y realizar un plan de parto, que es un documento en el que puedes cumplimentar tus preferencias, el qué es lo que te gustaría de cara a tu momento en el momento del parto, si por ejemplo te gustaría contar con una luz tenue, si quieres escuchar música, cambiar de posiciones, la atención en cuanto al nacimiento del recién nacido, si lo quieres que sea piel con piel, cómo quieres tratar el cordón.
Bueno, buenísimo, pues decidir todo.
Claro, exacto. Bueno, porque al final lo que se intenta fomentar es ofrecer a la mujer un momento que sea respetado, que sea íntimo y que cada vez se vaya humanizando más este momento. Lo que se intenta es restar un poco de medicalización al parto. El parto es algo que lleva ocurriendo durante muchísimos años y hay que volver a recuperar esa fisiología. Entonces, es una lucha que estamos ahí de manera presente y constante y que todavía no termina, todavía seguimos en el camino.
Clar, evidentment, estem parlant de les dones en el moment del part i és evident i ho seguirem fent perquè cal fer-ho. El que jo em pregunto és, quan entra l'home a l'habitació del part, quan no en tenim ni idea del que és tot plegat, com s'ha d'acompanyar una persona durant el part quan els que hi entrem no hi tenim ni idea?
Claro, mira, nosotros, por ejemplo, cuando ofrecemos durante el embarazo las clases de preparación al nacimiento, incluimos a la pareja, porque realmente los dos forman parte de ese proceso. Y es fundamental el apoyo y el acompañamiento que da la pareja en ese momento, ¿no? Porque al final juntos han tomado la decisión de ser padres. Entonces, la mujer que está viviendo ese proceso con esa intensidad, pues el tener esa persona de referencia le va a dar mucho apoyo. Entonces nosotros siempre lo incluimos y vamos explicando a medida que se van dando los diferentes acontecimientos, pues lo que pueden hacer, lo que no. Entonces, bueno, vamos dando todas las herramientas y la información que necesitan. Pero la preparación ya viene de antes.
Abans en parlàvem, es pot arribar a forçar el procés d'alguna manera sense medicalització perquè el procés sigui més ràpid?
¿El inicio de parto te refieres? Bueno, hay medidas, por ejemplo, nosotros lo que recomendamos es hacer cosas que le provoquen placer y bienestar a la mujer. Eso lo que hace es fomentar la oxitocina, que tenemos una hormona, ¿no?, que nos genera ese bienestar, ese placer. Entonces, por ejemplo, el pasear, el caminar, el incorporar, como decíamos, la actividad física, eso ayuda mucho. Bueno, también temas de acupuntura, también intentamos incorporar estas terapias complementarias. Todo esto al final lo que hace es sumar, ¿no? Te aporta un plus, que son herramientas que tú puedes hacer uso para favorecer el inicio de parto. Pero igualmente, el momento en el que tenga que llegar, va a llegar. A veces nos entra un poco esa impaciencia, ¿no?, por saber cuándo va a llegar ese momento, y la presión social, incluso de la familia, ¿no?, y de los amigos, de que cuándo va a ser el momento. Y la mujer la llevamos ahí a ese momento de quizás de llegar agotada, simplemente por la espera.
Clar, al principi ho dèiem també i ho plantejàvem, que una de les preocupacions durant l'embràs és quin és el millor mètode de part, si el part natural, la cesària... Hi ha un millor mètode?
Bueno, esto realmente no es solo una opinión, sino es la evidencia científica, es lo que en la actualidad los datos nos cuentan. Realmente lo que se intenta favorecer es un parto lo más fisiológico posible, entonces es la menor intervención que nosotros podamos dar en el hospital. Siempre nosotros intentamos crear en el hospital un entorno seguro para la mujer, realmente que sea respetado según su plan de parto y sus decisiones. Entonces siempre hay que individualizar cada caso y la preferencia que tenga la mujer, que creo que eso es lo más importante. Entonces siempre optamos por un parto que sea vaginal, porque es el que tiene el menor riesgo y es lo que la evidencia nos dice. Si hay una situación que requiera tomar unas medidas, que haya que intervenir de una manera más medicalizada, pues tenemos las opciones como pueden ser la cesárea. Pero esto conlleva más riesgos. Entonces, siempre que lo necesitamos, es un recurso que tenemos, pero se opta por la vía, digamos, vaginal. Y si una mujer desea que sea un parto natural, eso ya es una decisión suya, según su preparación y su deseo.
Avui, amb aquesta xerrada, Cristina, jo estic descobrint moltíssimes coses que, evidentment, desconeixia. I encara en descobrirem més, Per exemple, a mi se m'ha plantejat, i he descobert avui el terme, jo no el coneixia, el que era la violència obstètrica. Què és existeix això?
Sí, mira, nosotros de hecho tenemos un equipo en nuestro hospital que está trabajando en cuanto a la violencia obstétrica, y es importante destacar que este tema se trata de manera multidisciplinar con todo el equipo. Lo integran los ginecólogos, los auxiliares, las matronas, todo el equipo que realmente damos atención a las mujeres, porque a día de hoy realmente... bueno, hay que reivindicar pues algunas prácticas que no se hacen de la mejor manera, y sobre todo el dar ese poder a la mujer, ese conocimiento, para que pueda luchar por un mayor respeto, por una mayor intimidad y escucha y priorización de sus deseos y preferencias. Entonces es una realidad que existe y es una lucha que entre todos tenemos que seguir trabajando para conseguir mejoras y darle pues ese espacio que merece la mujer. Porque bueno, a mí me gustaría decir también una frase que dice una obstetra, que es Michelle Oden, que dijo que el momento en el que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma en la que venimos a él, en la forma en la que nacemos.
Buenísimo.
Entonces, claro, hay que cambiar esa forma en la que nacemos. Hay que dar esa intimidad, ese respeto a ese momento tan importante como es el nacimiento a la vida.
Abans parlàvem d'aquell consentiment, d'aquella assignatura en el que la dona pot decidir com fer-ho tot plegat, i et deia, parlarem de si el part es complica, què passa aleshores? Doncs ja hem arribat a aquest punt. Què passa si el part es complica i no es poden seguir algunes de les indicacions que la mare ha escollit?
Claro. Nosotros siempre, cuando ingresa una mujer en trabajo de parto, nos entrega este documento y siempre lo vamos hablando con la mujer. Porque hay que tener claro que el proceso de parto es un proceso dinámico, es un proceso que va cambiando, ¿no? Entonces, si hay algún factor o algún cambio, siempre lo vamos comunicando con la mujer y nuestro objetivo realmente es conseguir su bienestar, su seguridad y también la del bebé. Entonces, cualquier cambio siempre lo comunicamos y nos intentamos anticipar y ofrecer las diferentes opciones que tiene, teniendo claro que sus preferencias son prioritarias, pero según las circunstancias siempre optaremos por la seguridad de la familia.
D'altra banda, una de les notícies que tenim sobre les llevadores a Catalunya és que en falten, de llevadores. ¿Teniu aquesta sensació també?
Sí, realmente para nosotros y el colectivo está siendo unos años de un esfuerzo porque tenemos que estar haciendo más horas de las que realmente nos corresponden. Intentamos dar un servicio óptimo y adecuado, el que realmente merecen las mujeres, y nos estamos dando cuenta que por una dificultad de falta de matronas no podemos llegar a dar esa asistencia. Por eso es importante ofrecer mayor número de plazas, que se puedan formar mayor número de enfermeros y enfermeras que quieran ser matrón para ofrecer este servicio, porque al final hay otros colectivos que van cubriendo realmente nuestro trabajo para el que nos hemos formado. Entonces es importante pues intentar favorecer la formación de más matronas.
Com sabràs, ha estat un any de vagues de metges, d'enfermers, etc. Se n'ha parlat molt de les necessitats de la sanitat pública en aquest país i se'n seguirà parlant perquè bueno, això fa bé i això fa que evolucioni tot plegat. No se n'ha parlat tant d'altres especialitats com, per exemple, el de les llevadores. ¿Es un trabajo que crees que está pro dignificado y pro visualizado?
Pues considero que no, porque realmente es una profesión que, como así empezabas la entrevista diciendo que es una profesión muy especial, y realmente para mí es un privilegio el poder acompañar a las mujeres. Creo que hay detrás una cara, ¿no? Que hay un esfuerzo. Nosotras cumplimos unos horarios y unas guardias que duran 12 horas, hacemos turnos de día, turnos de noche, y realmente se debería respetar un poco más los tiempos de descanso, los tiempos de libranza. Entonces realmente no tiene esa parte de visibilidad, y creo que es importante, ¿no? Si fuésemos quizás un colectivo mayor, se podría respetar un poco este aspecto. Pero si somos un profesional que es importante y que estamos en un momento de especial relevancia, digamos, en el momento de la vida, y creo que necesitamos también cuidarnos nosotras para ofrecer esa energía, ¿no? Y ese acompañamiento, pues, de la mejor forma posible.
Clar, escoltant això, què li diries però a una persona que s'està plantejant dedicar-se a un ofici com el vostre, com el de llevadores?
Bueno, pues que si realmente toma la decisión y así lo siente, creo que es acertado y que debe continuar con lo que siente. Es una profesión muy bonita porque realmente acompañas a la mujer en un proceso vital que puede ser que viva una vez, dos veces, y las que se animan pues quizás tres o cuatro veces, y el poder empatizar con la mujer, con su proceso, y ya no solo quizás porque hoy nos hemos centrado en el parto, pero ya te digo, el acompañamiento que puedes dar de un adolescente con sus dudas, con su sexualidad, con sus comienzos, o a una mujer quizás desde el proceso de la menopausia con los cambios que está viviendo, el ofrecer ese seguimiento y abarcar toda la vida, ¿no?, de la mujer, creo que nos da una situación muy privilegiada y muy especial.
Normalment tinc la sensació que a vegades poso en un jardí els convidats. Avui me'n poso jo en un jardí. Ho dic perquè tinc moltes ganes de preguntar-t'ho, perquè sempre que ve, no sé, un futbolista, ara invento, jo tinc moltes ganes de preguntar pel futbol femení. O sempre que ve un director, li vull preguntar si el món de les directores està prou reconegut. Hi ha llevadors?
Sí, nosotros tenemos compañeros. Es cierto que son una minoría, tengo que decir que son una minoría, pero sí que contamos con compañeros. Es igual que también, pues, ¿no?, tenemos ginecólogas, tenemos ginecólogos. Entonces, quizás esta parte, ¿no?, hay mujeres que se sienten un poco más incómodas a la hora de recibir el trato por un hombre, pero realmente uno cuando ofrece un servicio y lo hace desde la amabilidad, desde la calidez, desde la empatía, es independiente, ¿no?, si te atiende pues una mujer o un hombre. Creo que lo importante es la intención con la que tú ofreces tu acompañamiento.
Em quedo amb això, amb la importància de l'acompanyament. Cristina Gil, llevadora del Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Hospital del Mar, moltíssimes gràcies per venir avui a Ràdio Estel a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Bueno, a tu, gràcies.
Contracciones de amor van y vienen de ti, por dentro y por fuera, de repente los latidos se aceleran. empiezo a sentir que es algo especial. La bolsa parece papel celofán, se rompe a la vez que veo escapar el mar que en tu vientre me hacía flotar. No sé si será esta vez la última o la primera, solo sé que hay olor a primavera. Me acerco a la luz, me alejo de ti, te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida que me lleva eso a lo que llaman vida. Luz al final, ¿dónde voy a parar? Hay ruido allí fuera, por momentos se te ensanchan las caderas. Respiras y yo respiro por ti, me empujas, no sé si deseo salir. Me noto rodar despacio hasta el fin, más cerca, más ruido, más lejos de aquí. No sé si me voy de ti o eres tú que me dejas, tú nerviosa y frágil, yo desnuda y dando vueltas. Me acerco a la luz, me alejo de ti, te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida que me lleva a él. Que llaman vida. Y después de salir me dejan sobre ti, me hacen llorar, te veo sonreír y sé que esto es algo que nunca, nunca jamás, nunca jamás volveré. Te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida que me lleva eso a lo que llaman vida.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.